Vinga, doncs som-hi, de cara a barraca, perquè pobre l'hem deixat amb poc temps. Albert Villaró, bona tarda.
M'heu deixat amb poc temps i amb molta matèria. Que,
sí, senyor.
No sé com ho farem.
Tens tota la raó del món, Albert. Et demano disculpes. Escolta, hem de tancar el cercle per poc que puguis, i insisteixo, et demano disculpes per poc que puguis dels comptes de Foix.
No acabarem, me temo, però en fi, ens havíem quedat per anar per feina,
sí,
amb la figura emblemàtica de Gastó III, de Gastó Febris, que era poeta, que era un cavaller d'aquestos ja que tan paradigmàtics al final de l'edat mitjana, que tot i que era encara un home que es va morir al segle XIV,
sí,
ja en certa manera ja prefigurava aquest edat mitjana tardana que ja és el preludi al Renaixement. Bé, el Gastó Febris va morir sense descendència, tenia tot de fills naturals que van escampant tot el món, però no n'hi havia cap que tingués el dret a heretar el millor, sinó que ho va fer el seu germà, que era Roger Bernat IV de Foix, que va ocupar el comtat quan es va morir el Gastó III. Uh-huh. Aquí ja hi ha tota una història de germans, de nebots, és a dir, la descendència clàssica de les dinasties, de pares i fills,
sí,
en aquest moment és més aviat complicada, eh? No és fàcil de seguir. Uh-huh. Però el que ens va costant, sobretot a la primera coprincesa d'Andorra.
Sí.
La primera princesa d'Andorra, que és encara ens estarà una generació més, és a dir, després de Roger Bernat IV, ve Roger Bernat V. Uh-huh. Després, el fill de Roger Bernat V és Mateu, i la seva germana, Isabel, és uh-huh. la primera comtessa de Foix, és a dir, comtessa de Foix en el sentit que és la propietària dels drets inherents en el títol.
Sí.
I que, en fi, aquesta va ser la primera princesa d'Andorra.
Uh-huh.
Això, i ens anem ja també al final del segle XIV i entrant, sí, cap al XV.
Uh-huh.
Perquè Isabel de Foix es va morir el 1426, si no recordo malament, i es va casar amb un senyor que era bastant important, era un altre noble, pensem que la casa de Foix va tenir des de sempre una política matrimonial molt, molt interessada.
Sí.
En el sentit va saber vincular-se amb les cases més importants del moment. I ja veurem com hi ha abans, no? Ja no només amb els Castellbons, que al segle XII, XIII, era una senyoria molt important, però després ja van entrar a lligar-se amb cases reials.
Sí. Bueno, recordo, Albert, sí, que ens vas explicar que llavors Arquimbald de Grillí és comte pel seu matrimoni precisament amb Isabel de Foix, que d'aquí neix Joan I de Foix, torna un Gastó i ens vam quedar al Regne de Navarra, com a rei,
sí,
de Navarra.
Sí, Joan I es casa amb Maria de Navarra, però encara no, d'esperar encara una generació per entrar en el Regne de Navarra.
Uh-huh.
El Joan I es va casar dues vegades i es va casar amb dues noies procedents de les dues cases principals reials en aquest moment, de la casa de Navarra i després de la casa d'Aragó.
Uh-huh.
Va ser el fill de Joan I, Gastó IV, que es va casar el 1434 amb Elionor de Navarra, és a dir, que van continuar insistint en allò, i el seu fill, que era Gastó V, ja tenia el títol de príncep de Viana. El príncep de Viana és el títol que tradicionalment, fins com els delfins de França eren els hereus a la corona francesa, el príncep de Viana, o com ara el com és el fill de la reina, el duc d'Edimburg.
Sí.
Hi ha uns càrrecs que prefiguren la successió de la corona.
D'acord.
Doncs aquest, el Gastó V, és el primer príncep de Viana, o el seu fill Gastó Febrús. Francesc Febrús també és príncep de Viana, però aquest va tenir un regnat molt, 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 molt breu perquè el van envetginar. A vegades ho veiem a les pel·lícules o al Joc de Trons, que allà els van envetginant d'un darrere l'altre. Doncs en aquest pobre Francesc el van liquidar bastant, bastant de pressa. I la seva germana, era Caterina de Foix, aquesta ja va ser reina de Navarra.
Sí.
Aquesta ja tenim la segona coprincesa d'Andorra, era el mateix fet, reina de Navarra. Aquesta va tenir un regnat difícil, doncs perquè li van prendre el regnat. En paraules del Fiter i Rossell, ella diu que va morir de nuig i de tristesa per haver perdut son regne.
Carai.
Aquí va haver el problema que el Ferran d'Aragó, és a dir, el marit dels Reis Catòlics, el marit d'Isabel la Catòlica, quan es va morir Isabel la Catòlica, es va casar amb una altra, una parenta, amb una cosina de Caterina de Foix, que era germana de Foix. I aquí va haver el problema. El rei catòlic va ocupar el regne de Navarra. El que passa és que Andorra va continuar en mans dels Foix, de la branca de Caterina. Va continuar sent coprincesa, mentre que germana de Foix va ser la vescomtessa de Castellbó. És aquells moments molt complicats de la història en què hi ha una cruïlla de sobiranies.
Sí.
Però bueno, va ser com un accident. Germana de Foix no va ser mai coprincesa d'Andorra.
Val.
I això, tot aquest conflicte venen d'aquests conflictes successoris de la llei sàlica. És a dir, que no, si no hi ha, si hi ha un hereu mascle té preeminència sobre la femella.
Exacte,
I això és una cosa que va produir les guerres carlines, que va produir, no és que ho produïssin les guerres carlines, sinó que va ser l'excusa que van tenir per fer esclatar el conflicte carlí.
Correcte.
En fi, és una llei que ha provocat molts, molts problemes al llarg de la història, mentre que monarquies, no sé com l'anglesa, ho han tingut sempre molt més clar, i fins i tot encara a la Constitució espanyola actual, que sempre diuen que modificaran perquè pugui ser reina d'Espanya la primogènita.
Sí.
En aquest cas es veu que tal com ho pinten ara, doncs no hi ha problema, perquè només tenen nenes.
Sí,
però si ara passés algun accident i nascés un nen, doncs la Sofia i la Leonor es farien fumbre i...
Tururup violes, sí.
Sí, hi ha tan felices que se les pinten que tindrien això. En fi, llavors ens n'anem fill de Caterina de Foix va ser Enric I.
Sí.
Enric I, això ja el 1517, Enric I va tenir una filla que era Joana del Bret. Aquesta ja és l'última coprincesa d'Andorra, fins de moment, perquè se suposa que algun dia, si no hi ha la qüestió de l'ordenació femenina i podem veure una bisbessa d'Urgell, cosa que sembla bastant improbable,
sí.
És molt més segur que tinguem abans una presidenta
de la República.
De la República, sí. I de fet, la Marine Le Pen cada vegada...
Agafa més, i va agafant més força, Albert, però vaja.
Bueno, sí, no sé què passarà, però no serà perquè no ho estigui provant diverses vegades.
Sí.
Aquesta, la Joana del Bret, és un personatge molt, molt interessant, és aquest moment tan, tan intens de mitjans, gran efervescència a tot el món occidental, on hi ha... tota la contestació al domini catòlic, als luterans per una banda, i als calvinistes, als donots, en fi, Joan del Bret era calvinista, i això el Fiteu tracta que va ser una gran coprincesa, però que tenia aquest petit defecte, doncs, que no era catòlica, apostòlica i romana, com hauria de ser. Aquesta aquesta senyora, aquesta coprincesa, es va casar amb Antoni de Borbó.
Ui.
Ja teníem els Borbons.
Clar,
els Borbons,
ja hi som. Val.
La dinastia dels Borbons, que era una petita senyoria del sud de França, doncs en aquell moment no podien ni tan sols sospitar que si els, en poc temps, en qüestió de dècades, sí, una de les nissagues més importants d'Europa. Això és una...
I això, tu que ets historiador, Albert, tindrà d'altres coses com a escriptor. Entenc que això és en un temps rècord, no?, en dècades... aconseguir...
Sí, però això passa, eh? Vull dir, és a dir, són allò cops de fortuna,
sí.
Matrimonis encertats, en fi, hi ha tota una sèrie de casuístiques i la geopolítica hi fa molt ara, hi feia molt abans,
sí.
És a dir, que sempre ara em sembla que tot és una... és tota la política anterior a les democràcies d'avui, doncs eren com molt més capriciosos, i no és veritat, sí. Hi havia gent amb el cap molt ben moblat, estadistes en sentit d'estat, poder més que avui, perquè avui també no és allò que els estadistes, allò que diguis, ostres, aquest, quina lluminària, no?
Sí,
doncs
sí.
No és tan habitual de trobar. Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs ja, jo penso que valdrà la pena que parlem dels Borbons, els primers Borbons.
Vinga.
Ja cap al curs que ve, no sé si ja acabem o no acabem aquesta...
Sí, sí, s'acaba avui.
Sí. Doncs si encara m'hi voleu a la...
Home, sí, encantats, carai.
Al curs vinent, llavors ja parlarem dels Borbons, perquè és molt interessant l'accés, la via en què van tenir els Borbons per accedir al tron de França, i de quina manera tampoc no van voler renunciar en cap moment als honors d'Andorra. Això és una cosa que van cuidar bastant el tema aquest de no perdre cap de les senyories, així, una mica perifèriques que els va tocar, i molt concretament la d'Andorra. Andorra van tenir un especial interès en mantenir-la. Això és els Borbons, que tenen en general una mala fama com a personatges. És a dir que almenys els primers Borbons, pel que fa a Andorra, la van tractar raonablement bé pel que podia haver estat. Perquè un cop de geni d'un Borbó hagués sigut suficient per liquidar l'existència d'Andorra. I sobretot a partir de la Guerra de Successió espanyola, que hi havia Borbons al nord i que hi havia Borbons al sud. Sort que no hi havia molta sintonia entre Lluís XIV i Ferran V, però... Wow. I Felip V, que si no haguessin posat d'acord ràpidament en liquidar Andorra. Però bueno, això ja ens regarà.
Ho deixes a dalt, Albert? Sí, no riguis, no? Ho deixes a dalt. Amb la dinastia Borbó ho deixes a dalt.
Un cliffhanger, no?
Sí, totalment. Molt bé.
Vas deixar allò una mica de suspens.
Sí, fantàstic. Ho has aconseguit, Albert.
Molt bé.
Escolta'm, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta temporada. Entenc pel que acabes de dir que vols continuar, i nosaltres t'ho agraïm moltíssim, Albert.
Sí, si m'ho voleu i em renoveu el contracte, en fi...
Fet. Aquests contractes són fàcils de renovar per part nostra, per part vostra, ja. Entenc que diu molt de vosaltres com a persones i com a professionals d'allò que voleu divulgar,
Obligació, diria, Tenim una història molt rica, molt interessant, i penso que es fa molt bé que en un moment així, d'una manera una mica relaxada, doncs
sí,
puguem parlar.
Sí, senyor. Albert, moltíssimes gràcies. Que tinguis molt bon estiu.
Estiu a tots vosaltres.
Una abraçada.
Vinga, gràcies.